Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president Illa ha assegurat que arribarà fins al final en la investigació a la DGAIA, peti qui peti, perquè diu la protecció de la infància és una política de país. Ha recordat que els abusos a la menor en guarda es van produir quan el PSC no governava, però que no vol assenyalar a ningú perquè aquests fets, que ha qualificat d'execrables, són una qüestió d'humanitat per sobre dels partits. Escoltem el que li ha dit la portaveu de Junts, Mònica Sales, i que contestat al president de la Generalitat.
Fa pràcticament un mes vam advertir que si no hi havia explicacions urgents promouríem la comissió d'investigació que vam impulsar dijous passat, i el tripartit s'hi va sumar després probablement perquè no hi tenia més remei. Junts treballarem per arribar fins al fons de la qüestió amb celeritat i amb transparència, diagnosi i solucions per a una crisi de país, per garantir que cap infant i adolescent vulnerable quede desemparat.
El govern que presideixo arribarà fins al final, a la DGAIA. Fins al final. Caigui qui caigui, peti qui peti, surti el que surti. I refundarem la DGAIA. I ho farem en perspectiva de futur. Jo no tinc cap interès en mirar enrere ni ensenyar a ningú, però arribarem fins al final. Em sorprèn el to de la seva intervenció, perquè durant els darrers 15 anys a Catalunya, 12 vostès han governat.
I el Ministeri d'Exteriors de Palestina ha denunciat un atac d'Israel contra una delegació de diplomàtics, la majoria europeus i periodistes a Cisjordània, mentre visitaven el camp a la governació de Jenin. Segons les autoritats palestines, hi havia un espanyol en aquesta delegació. Des d'Exteriors, el Ministeri espanyol condemna l'incident i asseguren que estan investigant els fets. I continua tancat el centre comercial Via Sabadell arran de la caiguda d'un element de formigó de la façana que va causar la mort d'un home. Ara s'està revisant l'estructura externa dels edificis, així com els establiments comercials. Aquest migdia s'han fet minuts de silenci tant a Sabadell com a Rubí, que és d'on era veí la víctima. I l'exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, assegura que mai va donar directrius ni va dir que quan s'havien d'obrir expedients sancionadors quan era regidor d'Urbanisme del Consistori. Així ho ha assegurat durant la seva declaració en el judici que la Fiscalia de Medi Ambient li demana, junt amb dos funcionaris més, de 4 anys de presó i 16 d'inhabilitació per un delicte d'ordenació del territori. Per cert, el simulacre de risc químic de protecció civil que ha dut a terme a zones com la Tordera, l'Aran, el Bages, el Berguedà i l'Anoia ha sortit un èxit i tot ha funcionat correctament aquest matí.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 21 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, estem tenint un dimecres d'allò més plàcid, més tranquil. De fet, avui fa patxoca poder fer qualsevol activitat a l'aire lliure perquè els núvols estan sent molt escassos. Ara bé, està picant el sol i d'una forma molt evident, per tant, cal protecció solar a tot el país. Aquest sol que està escalfant, de fet, a les comarques de Tarragona, si fa no fa, amb les mateixes temperatures que ahir, per tant, serà fàcil que aquesta tarda a la costa del Tarragonès o del Baix Camp, sobretot, arribem a fregar els 30 graus a l'ombra. De núvols, com dèiem, de moment poquets, però sí que n'arribaran d'altres que al llarg d'aquesta tarda deixaran el sol més velat, un cel una mica més moix, una miqueta més brut, però sense pluges. Independentment, algun núvol més gruixut també tindrem a cavall del Prepirineu i les muntanyes gironines. Aquesta propera nit i matinada sí que ens passa un frontet que farà que plogui, poquet, però a qualsevol comarca. i ja durant el dijous les pluges quedaran intermitentment concentrades entre Girona i Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats parlarem de trobar feina més enllà dels 45 anys. Principals reptes per fer visible el talent sènior. Entrevistarem Andreu Travé i Júlia Hofner, membres de Wise People Sant Cugat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per parlar del projecte de millora dels barris vulnerables, una proposta del govern català, i de les autodeportacions promogudes per Trump. A partir de les 5 coneixerem la plataforma esportiva Sant Cugat Creix. Continuarem amb esports i el comiat del jugador de futbol sala de l'Escola Pia, Pepe Font, que ha penjat les botes aquest cap de setmana. I acabarem amb cultura per parlar de l'herència de la capitalitat de la cultura catalana a Sabadell amb Carles de la Rosa, regidor de Cultura. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Des de fa anys, la Biblioteca Central de Terrassa amplia l'horari més enllà del de la seva obertura habitual quan arriba l'època d'exàmens finals i és hora d'intensificar la concentració a les hores d'estudi. Aquest dilluns ja va començar aquest període d'obertura extra. Quan arriben les 8 del vespre, la biblioteca tanca el servei de préstec i les sales de lectura infantil i només deixa oberta la sala gran fins a les 12 de la nit, també els dissabtes. Els dies 21, 23, 24 i 28 de juny, però, no hi haurà horari nocturn. Entre els usuaris d'aquest servei acostuma a haver-hi de diversos perfils, en predomini d'universitaris i estudiants de segon de batxillerat que comencen a preparar-se a la selectivitat que tindran a mitjans de juny. A mesura que s'acosta la data, l'afluència incrementa. L'any passat, 6.168 persones van fer ús de la Biblioteca Central de Terrassa en horari nocturn, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior i lluny de les 7.700 d'abans de la pandèmia. 7 de cada 10 usuaris del servei nocturn van ser dones. La UPC també ofereix horaris amplis d'estudi tant a la Biblioteca del Campus com en una de les aules de l'edifici TR10.
Gràcies, Sergi. Seguim per RAC1 Capital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha obert un expedient de penalització a Serveo, l'empresa encarregada del servei de neteja dels equipaments municipals. Fa temps que la plantilla denuncia irregularitats en el pagament de les nòmines i ara finalment el consistori ha decidit moure fitxa. Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, ha reconegut que si bé hi ha hagut algunes millores des que van anunciar que obririen un expedient penalitzador, encara hi ha alguns aspectes importants a resoldre.
Incidències en l'abonament, bueno, en el cobrament de les nòmines per part de les treballadores i lliurament de documentació laboral, temes de prevenció de riscos laborals, cobertura de l'absentisme, programa de control horari, manca de documentació a presentar durant la vigència del contracte i l'incompliment d'algunes propostes de millora que havia presentat la pròpia empresa en la seva oferta.
Segons fonts municipals, el cost estimat d'aquesta sanció supera els 58.000 euros.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clarà, molt bona tarda.
Bona tarda. Badalona confia beneficiar-se del pla de barris anunciat aquest dilluns per la Generalitat. L'alcalde Xavier García Albiol valora positivament l'anunci del president Salvador Illa, tot i que encara es mostra cautelós, ja que diu, es manté a l'espera de conèixer els detalls. Per això, tot i confirmar que el consistori presentarà projectes a la primera convocatòria prevista per al juliol, no ha concretat ni quins barris ni quines actuacions es proposaran. Segons assenyala, però, el més probable és que se'n beneficiïn els barris limítrofs amb Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
Des de l'Ajuntament presentarem projectes, el que passa que ben bé no sabem res. El govern de la Generalitat, el president, està explicant unes coses que ens sona bé. Hem de passar ara de les explicacions a la concreció. Sobretot és evident quan tenim necessitats més d'actuació des d'un punt de vista de vertebració social i territorial urbanístic és en gran part dels barris que fan frontera amb Santa Coloma i Sant Adrià.
El Pla de Barris invertirà 1.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys. La previsió és que més de 100 municipis rebin finançament per a projectes de rehabilitació i millora dels barris amb rendes més baixes.
Gràcies, Anna. I ara continuem pel Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha estat un dels 10 consistoris de més de 50.000 habitants reconeguts en la desena edició dels Premis Administració Oberta, uns guardons que s'entreguen als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la transformació digital i el govern obert en la seva relació amb la ciutadania durant l'últim any. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, ha defensat el progrés i avenç de les administracions i el seu paper en motivar aquestes idees davant opinions contràries. En aquest sentit, ha assegurat que és vital que la ciutadania sàpiga que pot comptar amb una administració pública competent, satisfactòria i que vol escoltar-la.
Que vulgui escoltar-la i que, per tant, potser no pugui resoldre ràpid i fàcil tots els seus problemes, però que en qualsevol cas ho farà, respondrà a la seva demanda, respondrà a la seva necessitat amb transparència, sense demagògia, amb voluntat pedagògica i amb honestedat i amb esperit de servei.
Enguany s'hi han lliurat els premis a les 7 categories habituals. Els ajuntaments, segons nombre d'habitants, des d'una 500 i fins a més de 50.000, i també els consells comarcals. A més, s'hi han sumat dues creades especialment amb motiu del desè aniversari d'aquests premis per reconèixer la tasca dels CENS, que han tingut una evolució destacada pel que fa a la transformació digital, el top 10 anys dels Consells Comarcals i el top 10 anys d'acompanyament a municipis petits.
Gràcies, Rocío. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Amb la lliga regular acabada de Nacional Catalana, l'Hoquei Club Castellà inicia aquest diumenge el repte de l'ascens a Hoquei Plata visitant la pista del Club Ativa i Lloc, un rival amb el qual no ha perdut aquesta temporada. El Club Grana té l'oportunitat d'aconseguir el tercer ascens consecutiu passant a ser equip professional. Tot i això, encara té pel davant dues eliminatòries, havent de superar primer a l'equip lleidatà i després el vencedor de la semifinal que enfrontarà el Caldes i el Llaiec. Els de Joan Antoni Pérez no són favorits, un aspecte que els treu tota la pressió de sobre. El president de l'entitat, Roger Benet, explica com arriba el seu equip a aquesta fase.
És una cosa que no ens arribàvem a imaginar a l'inici de la temporada, però el rendiment, el compromís de l'equip està sent espectacular i no ens paren de sorprendre. L'objectiu inicial era la permanència en la categoria, però aquest equip i el seu staff afronta cada repte amb una ambició brutal i ara toca gaudir-los, com ha fet aquest equip regalant-nos l'hoquei que ha fet durant tota la temporada i de part de l'afició doncs, donar tot el suport. I serà complicat, serà molt, molt, molt difícil, tenim rivals molt potents, però crec que com a club i com a equip estem a punt pel repte.
Les estadístiques no poden estar més igualades entre els dos equips, ja que en les dues últimes temporades s'han enfrontat a 4 ocasions amb una victòria per cada equip i 2 empats.
Gràcies, Albert. I ara tancarem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella.
Sant Cugat podria disposar d'una unitat mòbil o vehicle integral de documentació BIDOC per expedir i renovar el document nacional d'identitat, el DNI, mentre segueixi encallada la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi. Aquest tipus d'unitats gestionades per la Policia Nacional es desplacen periòdicament a localitats que no disposen de comissaries pròpies, tot i que habitualment es tracta de municipis de menys de 1.000 habitants. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, representants de la Prefectura Superior de la Policia de Catalunya han visitat aquest dilluns la Casa de Cultura per estudiar la possibilitat d'ubicar allà el BIDOC. La unitat de documentació de la Policia Nacional de Sant Cugat va tancar el passat 30 d'agost. Des de llavors, la ciutadania ha de desplaçar-se a altres municipis per tramitar l'expedició del DNI o el passaport, entre d'altres documents. Al ple municipal de setembre, l'Ajuntament va adquirir el compromís de treballar conjuntament amb el Ministeri de l'Interior per restablir el servei. L'última vegada que des del consistori s'havia parlat del tema va ser al març, quan l'alcalde, Josep Maria Vallès, i el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, es van reunir amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, per recuperar la unitat de documentació de la Policia Nacional de Sant Cugat, encarregada de fer aquests tràmits. Segons fonts municipals, la trobada va ser positiva i va quedar palesa la voluntat d'ambdues administracions perquè Sant Cugat torni a tenir aquest servei.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Wise People Sant Cugat és una associació sense ànim de lucre que treballa des de fa 10 anys per donar suport a persones majors de 45 anys en situació d'atur o en procés de canvi laboral. Acompanyen, orienten i activen el talent sènior perquè ningú quedi fora del mercat de treball per raó d'edat. Per parlar sobre aquest tema ens acompanyen Andreu Travé i Júlia Hofner, membres de la Junta. Ens expliqueu com va sorgir la idea de crear aquesta entitat?
L'associació va sorgir d'una sèrie de persones que es van trobar que havien tingut un recorregut laboral i de cop i volta es van trobar sense feina en un moment determinat. Cadascú feia la seva via personal per tornar a reincorporar-se al món laboral. I quan es van trobar uns quants i veien que tenien una problemàtica similar, es van dir, doncs, ens podem ajudar mútuament uns als altres. I aquí va començar. Va començar amb un nucli d'unes 10 persones que s'ajudaven i van veure que això que amb ells els hi havia anat bé, també hi havia més persones aquí a Sant Cugat que els hi podia fer un servei. I, per tant, simplement es van constituir en una associació i aquí va començar.
Quines necessitats vau detectar que us van impulsar a fundar l'associació?
Normalment, quan la gent de la nostra edat, d'alguna manera, té un recorregut llarg en una empresa. O sigui, no estàvem massa acostumats a fer canvis o treballar per projectes, no? I, per tant, el primer era un xoc personal, és a dir, què ha passat aquí, no? Jo pensava que em retiraria aquí i de cop i volta resulta que m'han dit moltes gràcies i ja no fa falta més, no? Pues el primer és recuperar-te, saber que això és un accident, és una cosa que ha passat, però que et pots recuperar i que, per tant, a partir d'aquí t'has de tornar a empoderar, tornar a reintroduir-te al mercat laboral.
Mm-hmm. Júlia, quina és la missió que perseguiu?
La missió principal que té Wise People és ajudar a les persones que estan en un moment vulnerable, un moment també traumàtic, que necessiten persones que entienden su situació. Y otra misión fundamental que tenemos es cuestionar estereotipos relacionados con la edad, promover la diversidad generacional y abrir espacios de diálogo entre generaciones y empresas.
Uh-huh. ¿Ha cambiat o s'ha anat adaptant en aquests anys o segueix sent la mateixa del primer dia aquesta missió? És a dir, durant tot aquest temps, aquesta missió ha estat la mateixa o s'ha hagut d'anar ajustant?
Ha ido evolucionando, diria jo, Andreu.
És una evolució en funció de les diverses persones que ens anem trobant. Perquè, és a dir, cadascú té un recorregut previ i té un acompanyament, alguns més familiar, altres estan en una situació més vulnerable i estan més sols i, per tant, els tens que ajudar més. Llavors, sí que és cert que cada vegada, d'alguna manera, la gent entén més que la vida laboral no és sempre la mateixa, sinó que pot anar canviant, però sí que, en general, les dificultats són les mateixes.
Mm-hmm. Però me gustaría añadir que junto con las personas también nosotros hemos crecido, porque las personas también, según el mercado, según las necesidades, según las habilidades, ¿no?, tenían que formarse de una manera diferente. Ahora hacemos formaciones en inteligencia artificial, cómo crear un currículum con esta herramienta nueva, ¿no? Estamos siempre a las últimas tendencias. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros hemos crecido con las personas, con las empresas y con las necesidades que tiene el mercado.
Mm-hmm. Hi ha una sèrie de conceptes que amb els quals elaboreu el vostre discurs, que té, per exemple, el talent sènior, transgeneracionalitat. De què estem parlant quan fem servir aquests conceptes, Júlia?
El talento sènior no és una etiqueta. antes de todo, es una realidad que vivimos y son las personas con más de 45 años que siguen teniendo mucho que aportar al mercado laboral, a las empresas que están activas, formadas y motivadas. Entonces, la transgeneracionalidad es la convivencia de diferentes edades en el entorno laboral y social. Y apostamos por equipos donde convivan distintas generaciones, porque eso enriquece los procesos, mejora la toma de decisiones y aporta innovación desde la experiencia. Y la diversidad generacional es una riqueza, no es una barrera.
Uh-huh. ¿I això ho contemplen, Andreu, les empreses? Ho tenen en compte?
Diguem-ne que al començament anaven amb una mentalitat molt economicista de veure com es reduïen costos. I el primer que pensaven és que la gent que tenia una certa experiència havia fet un recorregut i tenia uns salaris més elevats que la gent que entrava nova. Això ha sigut sempre així. I això, juntat amb la creença de que amb els nous sistemes informàtics, qualsevol que entrava nou, en un període molt curt, s'adaptava i es posava al nivell de les persones que estaven més elevades. I això és cert amb segons quines feines, molt rutinàries, però que d'alguna manera cada vegada més això ho estan cobrint els mateixos programes informàtics o la mateixa robòtica. En canvi, han deixat de costat la resiliència que tenen la gent que té una certa experiència, que han viscut ja unes quantes crisis, que s'han adonat que les crisis venen, però això no provoca un enfonsament ni de l'empresa ni del conjunt, sinó que tenim resiliència, tenim capacitat de tornar endavant. I, per tant, ara el que s'estan... hi ha unes quantes empreses que s'han donat compte i que ja estan fent plantejaments de com incorporen gent amb una certa experiència dintre del seu mercat. Una altra de les coses és que, com que els salaris són relativament baixos, el que estem fent ara, és a dir, la gent jove ràpidament pot trobar diferències de salari que ens semblarien petites, però que per ells percentualment són importants i, per tant, en un moment determinat et diuen jo me'n vaig. En canvi, una persona que té una persona de més de 45 anys, si tu la contractes i la tractes mínimament bé, tindrà un recorregut com a mínim de 15 i 20 anys amb tu, perquè es jubilarà amb tu. I això els hi permet planificar a llarg plaç les empreses.
Mm-hmm. Quina fotografia feu de les persones que formen part ara mateix de Wise People?
De nuestro equipo.
Mm-hmm.
Somos un equipo muy diverso. Nuestro presidente es una persona con muchísima experiencia, con una aportación importante para nosotros como líder. Y tenemos personas de recursos humanos, tenemos personas que están expertos en liderazgo, expertos en comunicación, en formación, en empresas, en consultoría. Entonces, para nosotros es muy importante tener un equipo diverso que podemos dar soporte a las personas de una forma adaptada a sus necesidades, ¿no? Que si necesitamos un consultor o una persona experta en comunicación, todos podemos aportar de una forma diferente.
¿Y los asociados?
Los asociados tenim gent molt diversa, és a dir, tenim des de directius d'empreses fins a persones que han treballat de peons o en servei domèstic, o llavors cadascú, d'alguna manera, el que hem de plantejar primerament és on creieu que teniu una oportunitat laboral. Llavors centrar-se en aquesta, perquè normalment la tendència que tenen és a dir-te jo sé fer tot això. Llavors fan un currículum de 4 pàgines dient tot el que saben fer. Però, i això està molt bé, per ells, per situar-se, què són, què saben fer, com empoderar-se, però, en canvi, no és l'eina per entregar a alguna persona que està buscant algú per donar-li feina. El que està buscant una cosa concreta. I si el despistes amb 4 pàgines, resulta que quedes descartat, o si fan servir un sistema d'intel·ligència artificial, tens que tenir unes quantes paraules que permetin dir aquest és un dels potencials candidats, no? Vull dir, per tant, el currículum no ha d'explicar tot el que saps fer, sinó és la teva presentació per aquella feina. Y puede ser un currículum para cada feina.
Aquí hablamos, perdona que lo van a decir, aquí hablamos del currículum de impacto, un currículum que está muy trabajado a nivel de marca personal y alineado a la oferta que tiene la empresa, la vacante, ¿no? Que estudiamos muy bien qué necesita la empresa. Si la empresa busca naranjas, no les puedes ofrecer limones, ¿no? Entonces aquí vemos muchas veces que las personas están muy enfocadas en lo que han hecho en sus vidas, pero nosotros enfocamos en la necesidad, pero también en este momento de la vida en cual una persona alrededor de 50 años se merece el trabajo que le pone también feliz. Una de mis misiones es esto, ¿no? Cuando trabajo con clientes es decir, ¿tú qué quieres ahora? Ya has aportado en tu vida, ya has tenido hijos, ya has tenido tus trabajos, ¿y ahora qué te apetece? Entonces, esto es un aspecto que también tenemos muy en cuenta para las personas de esta edad, porque cambian las cosas.
Mm, i tant. Quins serveis oferiu per la gent que s'acosta fins a la vostra entitat?
Bàsicament, el primer que oferim és una primera entrevista de situació. On estàs, en quina situació personal estàs, emotiva estàs i en quina necessitat realment tens. No? I llavors, en funció de cap a on d'alguna manera et vols enfocar, doncs ajudem a preparar currículum, tenim aula informàtica per fer cursos, fem seminaris de formació amb intel·ligència artificial, amb LinkedIn, amb eines de búsqueda, i si fa falta, doncs també tenim un parell de coach professionals que t'ajuden a resituar-te, a saber on estàs, per poder sortir amb energia i amb ganes per aconseguir una feina.
Quins diríeu que són els principals reptes que heu d'afrontar a l'hora de donar visibilitat i oportunitats al talent sènior?
El reto para dar visibilitat al talento sènior. El reto principal creo que es el talento que está en un momento de pánico. Cuando mucha gente nos llega, están tan esperados porque han mandado ya 200 currículum, no han recibido respuesta y no saben más qué hacer. Porque no, al final no son personas que están parados y por eso no consiguen. Y también este reenfoque de muchas veces no es la edad por cual las personas no encuentran trabajo. Es cómo se mueven, cómo se venden. Cómo se comunican, ¿no? Cómo comunicas tu marca personal, cómo comunicas, bueno, lo que tú puedes aportar.
Hi ha un aspecte important, almenys aquí a Espanya i sobretot a Catalunya, i és que per aquestes persones que tenen una certa edat, la manera més fàcil d'aconseguir una feina, una nova feina, és el networking. Networking significa que no vas preguntant a tothom on pots donar feina, sinó com aconsegueixes que amb el teu cercle la gent sàpiga que tu estàs buscant feina i quan algú sap d'alguna oportunitat que pots encaixar, t'adrecin. Perquè normalment, vull dir, diguem-ne que cada vegada surten menys anuncis i hi ha més búsquedes informals per trobar feina.
Entre les xarxes personals, diríem.
Sí, exacte.
I quins heu detectat que són els principals factors de discriminació en el mercat laboral?
Esta pregunta es muy buena, pero muy difícil de contestar, diría yo. Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento clave para que las empresas cambien un poco su manera de pensar. Todavía hay empresas que no tienen este enfoque del valor del talento, sino cómo es la foto que pones el currículum, te sabes vender o no. Aquí tenemos que... Nosotros, ¿no?, queremos crear una nueva visión, que el talento senior vale, aporta, pero de una manera diferente que las nuevas generaciones. Porque aportamos porque hemos tenido hijos, aportamos porque sabemos afrontar crisis de otra manera, aportamos porque tenemos habilidades que son diferentes de los jóvenes. Y esto hay que valorar como en otros países de Europa, que no es tan difícil que con una edad estamos, que la gente esté trabajando. Y también me gustaría añadir que la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, que las personas, muchas personas de 45, 55, incluso 65, no quieren ni pueden jubilarse a 63. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Y esta gente tiene energía, conocimientos, sus redes, sus experiencias, y necesitan entornos laborales que no los excluyen. Si seguimos viendo a estas personas como fuera del mercado, perdemos talento valioso. Por eso hablamos de crear una nueva narrativa, una narrativa inclusiva, sostenible, realista y más humana.
Aquest seria l'objectiu, no, Andreu? D'anar cap a aquest camí.
Aquest és l'objectiu, evidentment, i que no, d'alguna manera, es reconegués que per tots els projectes a llarg plaç la gent jove, que està molt acostumada a la immediatesa, necessita algú que li ensenyi com s'arriben a les coses amb una certa, amb un grau de que no tot es fa en 20 segons o en 30 segons, sinó que hi ha coses que poden fer en hores i que necessiten la mirada a llarg plaç.
Amb 10 anys, ara, després de tot aquest camí i de tot el projecte en marxa, quina valoració feu de l'impacte que heu tingut?
A veure, cadascú mira una mica la fira com li ha anat, no? I nosaltres, d'alguna manera, entenem que hem pogut treballar, o hem pogut estar al costat de persones que estaven buscant feina i que l'han trobada. I que, per tant, és una manera diferent d'acostar-nos, no? I que el que ens importen són les persones amb les quals estem treballant. Per tant, aquí és una mica com ho fem i com ho podem fer.
Doncs prenem bona nota. Andreu, Júlia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Anem ràpid i corrents a presentar els nostres tertulians d'avui en aquesta tertúlia a tres bandes, amb Alfredo García, president del Consell Editorial del periòdic Delta. El tenim al Prat. Alfredo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. Vosaltres?
També. Fantàsticament bé, gaudint d'aquest sol que entra per la finestra. Deixa'm sí. Que saludem a l'Òscar Cardona, que és col·laborador de l'Actual a Castellà. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També fa sol, no?, a Castellà, esteu
sí,
bé?
Sí, fa sol, una mica emboirat, en tant en tant. Uh-huh. Una miqueta de núvols, però bé, vaja, passable. Una primavera bastant suau. De moment.
Home, els al·lèrgics, no sé què dir-te, que ens està costant una mica. Però vaja,
clar, els al·lèrgics... Els al·lèrgics
sí, ho tenim
fotut,
xulo,
sempre. Sí, sí. La primavera és dolenta de passar per ells.
I
però
tant.
Vaja...
Què hi farem?
Després de la primavera ve l'estiu, després la tardor...
I tornem
i
a començar.
I s'empeny.
Clar que sí. Molt bé, gràcies, Òscar. I saludem l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom. Està a Badalona i... A veure... Espera,
bona tarda.
És bona tarda avui, Enric? Sí?
És molt bona tarda.
Segur?
Bona tarda.
Doncs espera't un moment. No? No, no, no ens podem... No. Ostres... bueno, és igual, ja en parlarem. Segur que no...
Tornem a començar. Molt bona tarda. Pensa que a Badalona fa un sol espaterrant.
Fa un sol espaterrant.
Ja comença, que comença a fer calor i aviat podrem anar a la platja.
Sí, jo ja sé que heu estat de festes, però m'imagino sí. que tu també avui estàs de festa.
Sí, senyora. Comets l'error d'en el tècnic de so dir-li que avui complia 65 anys.
Què dius? No és cap error. No és cap error. Sí. Quants en fas?
Sí, aquests, si... 65.
65. Que
torno
bé.
A repetir, 65, sí. 6 o 5.
I continues en actiu?
Continuo en actiu, però bueno, suposo que no per gaire temps.
Ja va arribant l'hora, de descansar una mica.
Sí, 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 sí. Sí.
Va arribant
sí, sí.
l'hora. Doncs escolta, des del programa, des del Connectats, desitgem que acabis de passar un molt bon dia, que sigui per molts més anys i que ho continuïs gaudint.
Moltes gràcies, en vida vostra.
Enric, moltes felicitats, encara que no ens coneixem personalment, però això de fer 65 anys és una alegria, perquè a partir d'aquí ve la jubilació. Jo, com un veterano ja d'aquest tema, benvingut en el club.
Molt bé, moltes gràcies. Espero que un dia la Carme Reverte ens ajunti a tots amb un àpat i ens puguem veure les cares.
Ostres, a mi ja m'agradaria, Ni que sigui un berenar, però sí, estaria molt bé.
Mal que siguin unes patates fregides i unes olives.
Vull dir, que no, sí.
És
sí,
més senyor. Que res per veure'ns.
I tant. Doncs això, fetes ja totes les presentacions, les felicitacions i tot el que calia fer avui, anem per la tertúlia perquè si no ens menjarem el temps. I avui us proposava parlar d'aquest anunci que ha fet el president Illa de recuperació de la llei de barris, que si recordareu és un projecte que ja va presentar el primer tripartit, el recuperem després de dues dècades, ni més ni menys, però que el que té intenció és de contribuir, ajudar i millorar aquells barris vulnerables que es troben en els municipis d'aquest país. Els ajuntaments hi tenen molt a dir, entre altres qüestions, perquè els hi tocarà posar una part dels diners, però també hauran de gestionar els projectes i fer les propostes perquè arribin a la Generalitat. Des de Badalona, avui ja hem explicat a la crònica d'actualitat que l'alcalde Albiol ho veu amb bons ulls i que pensa aprofitar-ho. Jo no sé com veieu vosaltres aquesta nova proposta del govern català. Vols començar, Alfredo?
Pues jo mateix, sí. Diria que nosaltres ho veiem bé, bé, bé. Jo crec que és... Quin barri o quina ciutat de Catalunya no necessita un ajut com aquest que ara ha implementat el president? Jo crec que des de que està el president Illa, diria que està movent una mica estirar i sacsejar els barris de Catalunya. Ja fa moltes incursions. En aquest cas, amb el Prat, crec que és una bona idea. L'Ajuntament del Prat és un dels que precisament inverteix més en això dels barris. Però, és clar, sempre un ajut per part de la Generalitat en aquest aspecte serà benvingut.
Què us sembla la resta, Òscar?
Bé, a mi em sembla que és un bon propòsit. Crec que és bo que s'hi posi fil a l'agulla amb aquest tema. Com tu acabes de dir, fa això ve amb un retard de més de 10 anys, crec, i aleshores, doncs, bé, ja que ja és hora. Ara bé, per on es comença i quins són els barris escollits i si amb aquests diners serà una manera de començar, perquè arreglar totes aquestes deficiències que hi ha als diferents barris de tot Catalunya, crec que és una manera de començar, però que no s'acaba aquí. Faltaran molts més milions, m'imagino, perquè si arreglar una cuina ja sabem el que val, imagineu-se arreglar barris de tot Catalunya. Però vaja, penso que és una bona idea i doncs, si el president Illa ho veu així, d'una manera de començar, doncs benvingut sigui.
Estem parlant d'una inversió de 1.000 milions, més 600 milions més que aportarien els ajuntaments, això per un període de 5 anys, i es farà en diferents convocatòries. La primera arriba aquest juliol, i el paper dels ajuntaments aquí és molt important. Enric, d'entrada et sembla una bona proposta?
D'entrada em sembla una bona proposta, el que passa que vosaltres mireu molt, 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 molt endavant perquè esteu mirant el final. Jo miro el principi. El principi és que ara han dit que, bueno, que trauran aquesta llei de barris i que això ho faran i que no sé què. Bueno, no, a veure, anem per feina. Com serà la normativa per començar? Què es necessita per poder demanar aquests diners? Què cal? M'entens? O sigui, vull saber les premisses per començar a treballar els ajuntaments per dir, mira, nosaltres en aquest barri necessitem fer això, nosaltres en aquest barri necessitem fer això, nosaltres en aquest barri necessitem... No, això no hi entra, això no serveix, ha de ser una altra cosa, m'entens? O sigui, hi ha que estableixin ràpid les normatives que calen per poder-se afegir en aquesta llei de barris. I aleshores sí que m'ho començaré a creure, perquè per ara... jo per mi tot això són brindis al sol. Si després no es demostra que es posa fil a l'agulla en començar a fer coses, i començar a fer coses és començar a posar les premisses de dir, senyors, ens podrem acollir això, ens podrem acollir allò, ens podrem fer això, podrem fer allò, no podrem fer això altre, i aleshores a partir d'aquí els ajuntaments que comencin a buscar, perquè l'alcalde de Badalona és el que va dir, jo m'hi acullo, però esclar, m'han de dir què puc posar aquí, què puc demanar jo per fer. Mira, trobo bastant lògic.
Hi ha uns requisits, efectivament, que parlen, per exemple, d'una renda neta que sigui inferior a la mitjana catalana, que hi hagi una degradació arquitectònica urbanística del barri, que hi hagi un dèficit d'equipaments, que estiguin exposats al canvi climàtic o a la contaminació. Això són alguns dels requisits. I, evidentment, aquest repartiment de milions es farà doncs, en funció dels habitants d'aquell municipi. Els municipis de menys de 20.000 habitants... crec, doncs tenen destinats una sèrie de milions i a partir dels més grans tenen una quantia superior. I aquí el paper dels ajuntaments serà imprescindible i és que millor que els ajuntaments no coneixen millor els seus barris, no? Els barris de cada municipi. Jo no sé si... Digues, Enric.
Això és evident. O sigui, miren, aquí hi ha una persona del Prat, una persona del Castellà i una persona de Badalona. Els tres municipis necessitem aquesta llei de barris, necessitem saber com va la normativa perquè l'Ajuntament s'hi pugui apuntar, perquè tots els tres municipis tenim necessitats per arreglar barris. Uh-huh. M'entens? O sigui, perquè n'hi ha uns de més degradats i uns altres que no estan tan degradats, però tots tenim barris per arreglar. I a partir d'aquí, vinga, va, posem fil a l'agulla.
Clar. Estem parlant que el que s'intenta és revertir aquestes desigualtats socials dins dels territoris de Catalunya, però amb aquest primer anunci penseu que seria suficient?
Bé, jo penso que no. Penso que això és un començament. I, vaja, com acabeu de dir, la lletra petita, doncs crec que és la que definirà de quina manera es comença, però... amb aquests milions que amb aquest pla de 5 anys s'hi han de destinar, primerament ja veurem si es poden recaptar, si tots els ajuntaments estan predisposats econòmicament també a sufragar la part que els hi correspon.
Clar.
I després, que això evidentment no s'acabarà aquí, perquè tots, gairebé tots els ajuntaments de Catalunya tenen coses a arreglar en el seu municipi, m'imagino, vaja.
Sí, però no diríem que no són uns diners per unes obres ordinàries, que evidentment ja. Tots i totes les ciutats fan aquest tipus de reparacions. Han de ser projectes que contribueixin a millorar doncs, un barri que està en una situació realment
degradada. Pèssim.
Sí. Degradada. I que en comparació amb altres barris doncs, tenen mancances. I això segurament, clar, que trobarem a diferents municipis, trobarem barris. Però sí que segurament també hauríem de mirar, si mirem al futur, que una llei com aquesta pogués tenir continuïtat, perquè si comencem, com en el tema de la sanitat i de l'educació, canviar lleis en funció del partit que governa, si això deixa de tenir continuïtat, quin sentit té?
Bé, com passa amb moltes de les coses que són bones idees, però clar, llavors s'han de portar a la pràctica. I com acabeu de dir vosaltres, doncs s'ha de saber de quina manera, com, qui i és, vaja, llegir la lletra petita, aviam què diu. I llavors ve la burocràcia, etcètera, etcètera, que tots ja estem més o menys acostumats a saber doncs, com van aquestes coses. Però, vaja, la intenció penso que és bona. Ara bé, cal que hi hagi bona voluntat i, sobretot, això, diners que puguin fer front en aquests arreglos en aquests barris.
Sí, sobre... jo crec que avui em sembla que he llegit el periòdic de Catalunya allà això sobre la llei de barris i parlaven com la presentadora ha dit lo dels 1.000 milions i per part de la Generalitat i 600 per als ajuntaments que ho van fer. Però estem al principi, encara hi ha hem com tots coincidim amb lo mateix, són els primers. Hem de veure tot les mancances, cada ajuntament haurà de proposar les seves mancances o amb quins projectes necessiten i quina quantia té això, perquè clar, tots aquests 1.000 milions s'hauran de repartir entre tothom.
Clar.
Vull dir, hi ha qui necessitarà pues, un projecte que a lo millor són 100.000 euros, hi ha qui necessitarà pues, molt més, clar, perquè aquí seran coses concretes que vosaltres mateixos haveu dit que hauran de ser, pues, dintre d'aquesta lletra petita, a on es podran ampliar. Poden durar per molt, de moment, o veurem segons les mancances i la quantitat d'ajuntaments que s'apuntin, que licitin amb aquests projectes que es proposen.
Això està clar.
A veure, estem parlant d'una llei de barris, no una llei de municipis. Per tant, a cada municipi el primer que s'ha de fer és arremangar-se i fer un ordre de prioritats. A veure, el barri aquest, el barri aquest, el barri aquest i el barri aquest. En tenim 4, vale? I a partir d'aquí, què necessitem a cada barri? O quin és més important, o quin és més necessari fer, o quin crida més? Perquè hi ha vegades que també qui crida més li faran més cas que amb un altre. Aleshores, és clar, l'Ajuntament ha de dictaminar a veure on vol destinar aquests diners que li deixarà, que li donarà la Generalitat i els diners que ha de posar ell. A partir d'aquí, què es pot fer? Doncs bé, que dictaminin què es necessita, quants calés toquen, per exemple, a Badalona, a quins barris Badalona ho vol destinar, i a veure què podem fer o què vol fer l'alcalde de Badalona en el municipi de Badalona. El mateix puc dir del Castellà, el mateix puc dir del Prat, m'entens? Però, sobretot, penseu que és una llei de barris, o sigui, no anirà al municipi de... Mm. No, anirà al barri del municipi de...
Clar, bueno, és lògic, és lògic això, clar. Però ha de ser dintre d'un municipi.
Sí, sí. Sí, perquè suposo que el que ha de dirigir el cotarro aquest ha de ser el municipi. Clar, els tècnics municipals això, que diguin això s'ha de gastar aquí, s'ha de gastar allà, o podem gastar aquí. Aleshores, la Generalitat suposo que dirà a aquest municipi li donem tant, per tant podrem arreglar un barri on podem arreglar dos i no quatre com demanen, que també pot ser això.
Clar, és que penseu una cosa, que els ajuntaments només podran presentar, crec, un projecte. Això, doncs una altra cosa seria que aquesta llei tingués continuïtat i es poguessin, en noves convocatòries, en anys nous i propers, doncs, presentar altres projectes. Però d'entrada crec que només es pot presentar un projecte per ajuntament. Ja, veurem, però si això comença a caminar al mes de juliol, que hi ha la primera convocatòria, veurem com respira.
L'alcalde de Badalona ja ho va dir, diu, jo hi estic d'acord, però vull llegir la lletra petita, per saber cap a on puc decantar-me jo, cap a una banda o cap a l'altra.
Sabem que a Badalona ho han rebut de grat, aquesta notícia. A Castellà i al Prat, vosaltres, si fóssiu els alcaldes o les alcaldesses, tindríeu clar quins barris s'haurien de poder ajudar amb
no,
aquest... No,
jo personalment no. Jo crec que el Prat, com tots els municipis, ja en trobaríem puestos per per poder arreglar alguna cosa, però així concretament dintre d'aquest àmbit, no. Sí que crec que quasi tots, jo diria, quasi tots els pobles, petits, grans i mitjans, necessiten financiar i arreglar barris. Per exemple, si estiguéssim a València, que ha tingut aquesta d'això, hi ha un de les coses aquestes que ha tingut molt de rebombori, que ha sigut molt greu, el barranco de no sé què, que estava a València...
Sí, pues, el del Pollo.
Aquest. Pues, figura't tu, a on, si ells entressin amb aquest projecte a València, segurament dirien... Pues,
però jo crec que això, Alfredo, aniria per una altra via, perquè això ja és una catàstrofe. I ja...
Bueno, sí. Bueno, però vull dir-te, com un exemple, que tots el coneixem, pues, qui, per exemple, si el Prat té amb algun puesto de la canalització que tenim al riu, pues que tinguem algun fallo que es pogués millorar en cas d'una gran sortida, que no tindrem aquest problema perquè abans que arribi l'aigua... Bueno, però mira, aquest any precisament ha anat bastant ple. Bueno, no crec que sigui. Per exemple, això que jo deia era un exemple. I qui diu això diu, nosaltres tenim com el barri, per exemple, de Sant Cosme, que podria ser millorat en algun aspecte o tal, pues, també, no ho sé. Però això jo crec que els que ho saben millor són els alcaldes i els consistoris que estan involucrats al dia a dia.
Òscar, tu a Castellà creus que hi hauria algun barri que seria susceptible de presentar un projecte?
Jo no m'agradaria posar-me a la pell de l'alcaldessa en aquest cas, perquè... a mi em costa ara saber quin és el lloc més feble en el qual es pogués ajudar a millorar. Em costaria. Vaja, potser és perquè veig el poble tan maco que em sembla mentida que hi hagi barris degradats en el meu poble, però segur que hi deu haver-hi alguns llocs que ho deu necessitar.
Molt bé, doncs ho deixem.
I a Badalona què, no em deixes?
Ah, sí, i tant, però bueno, com que l'alcalde ja ha parlat, dic, doncs no necessiten un alcalde, Enric, o sí, però...
Però, per exemple, jo penso que a Badalona hi ha barris que necessiten arreglar escoles, que hi hagin CAPs, arreglar carrers, arreglar transport públic, edificis que es necessita posar-hi aïllament, edificis que es necessiten posar ascensors, edificis que es necessiten... impermeabilitzar. Jo penso que... I et parlo de barris, eh? No et parlo del municipi en general, sinó de barris, que és important disposar d'aquests diners per poder-ho arreglar. Aleshores ja entraríem per això, segons quins edificis són privats, i poden entrar amb tot aquest tinglado. Vull dir, això és un altre tema.
Serà interessant, de seguir aquesta iniciativa, a veure com què proposen els ajuntaments i com es desenvolupa tot posteriorment. Anem a l'últim tema, que ens queda molt poquet temps. Parlem d'aquestes autodeportacions que ja han començat als Estats Units. Li diuen autodeportacions voluntàries, és a dir, la gent ha acceptat marxar dels Estats Units gràcies al senyor Trump, els hi paguen un bitllet d'avió, els hi donen $1,000 i, escolta, podràs tornar, sí, però no et diem ni quan ni com. I ja han marxat més d'una seixantena de persones, la majoria hondurenyes i colombianes, i m'agradaria saber què n'opineu d'aquesta forma de fer fora els immigrants, que en teoria són immigrants il·legals, és a dir, que no tenen permís per estar al país. Les formes...
Per mi em sembla una espècie de xantatge, perquè si no te'n vas voluntàriament i agafes aquests $1,000... doncs et puc fotre a la presó o puc deportar de males maneres, com ja s'han fet amb molts. Vull dir, a mi sembla que tot el que està fent el Trump és tot el contrari del que s'hauria de fer amb una societat civilitzada com la que es podria suposar en un país com els Estats Units. Però vaja, el Trump ja ens té acostumats en aquestes formes males formes que té de governar. O sigui, no m'estranya que sigui així, que faci aquestes coses, però a mi em sembla vergonyós tot el que s'està fent.
Més opinions.
Sí, jo coincideixo amb tu amb aquesta exposició que has fet. Falta d'humanitat. Sí. Ja hem vist que totes les coses que està fent és el ordeno y mando, sense control, tirant enrere, tirant endavant, en fi. Estic amb tu, el que has dit, ho has simplificat molt bé.
Enric?
Bé, jo us portaré una miqueta a la contrària, perquè aquest senyor té una majoria absoluta que algú li deu haver donat i ara fa ell el que vol i el que deixa de voler, i ningú té dret a opinar-li ni a dir-li, escolti, més que em penso que està malament això, digues el que vulguis, jo he guanyat unes eleccions, he guanyat per majoria absoluta, tot està a favor meu i a partir d'aquí jo tracto la gent com vull. Aleshores, que tracta la gent malament, sí, però l'han votat.
Però jo no crec que li dongui dret a trepitjar la gent el fet de que l'hagin votat, perquè a sobre d'ell hi han d'haver-hi estaments que li parin els peus a aquest senyor, perquè això només pot desembocar, ja anant molt més endavant i pensant molt malament, en una guerra. Per tant, en aquest senyor, malgrat l'hagin votat, no es pot comportar com un cafre, com el que està fent. No hi ha dret. En aquest senyor se li ha de parar els peus. L'hagin votat o no l'hagin votat. Un dictador d'aquesta categoria no és digne d'un país com els Estats Units, que se n'hauria de donar vergonya de tenir un fulano com aquest.
Primer de tot, deixa'm dir-te que acabo de seguida.
Cinc segons.
Primer de tot, deixa'm dir-te que estic totalment d'acord amb tu, però no sé qui hi ha per sobre d'ell.
Ho hem de deixar aquí, i llàstima, perquè teníem
molta estona. El Tribunal Superior dels Estats Units.
Sí.
Està per sobre d'ell.
Parlarem del tema en una altra ocasió. Gràcies als tres. Enric, acabis de passar una molt bona tarda, i els altres també, gràcies.
Bona igualment, tarda i felicitats. Gràcies. Ja que acabis de passar molt
gràcies.
Bé.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Aquida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Aquida.es i truca'ns sense compromís. Aquida. Cuidar-se s'escriu amb Q.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Oh, canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Crazy.